Bon dia. La nova planta de tractament de residus de Beuda no entrarà en funcionament, almenys fins d'aquí a 2 o 3 anys.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Nosaltres vam començar a posar-nos en aquest projecte quan hi havia un estudi previ, i per tant el termini s'allarga, perquè quan detectem que cal un estudi més profund és quan realment s'ha de fer aquest estudi de viabilitat tècnica, i per tant per això s'allarga el termini. Una vegada s'iniciïn els treballs, que això dependrà d'aquest estudi que farem ara, nosaltres contem que en 2 o 3 anys es pot començar ja a fer el funcionament general de tot el sistema.
És la secretària d'Acció Climàtica, Anna Bernades, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió. Acció Climàtica i l'Agència de Residus de Catalunya han decidit fer un estudi de viabilitat més ampli. Un cop fet l'estudi, es podria començar la construcció, i encara haurien de passar uns anys perquè pogués entrar en funcionament. De seguida repassem aquest i altres temes. Abans, però, avui és divendres 10 de maig del 2024, i el dia té més actualitat, que repassem en format de titulars.
El dia en 4 minuts.
Més de 30.000 garrotxins estan cridats a les urnes aquest diumenge. Els possibles pactes i les discrepàncies entre partits han marcat aquesta campanya, que finalitza precisament avui divendres. En aquestes eleccions al Parlament es presenten fins a 16 candidatures. En concret, a Olot hi haurà un total de 20 col·legis electorals i hi haurà transport adaptat per a aquelles persones que necessiten ajuda per desplaçar-se per anar a votar. Segons el politòleg i professor de dret associat de la Universitat de Girona, Joan Urrea, en aquestes eleccions es decidirà cap a on ha d'anar el procés independentista.
Crec que ens juguem saber cap a on ha d'anar el procés independentista o no. Si tenim un nou guanyador d'unes eleccions autonòmiques en diferent en 3 eleccions, pensem que venim d'unes eleccions que el 2017 va guanyar Ciutadans, i per tant el 2021 les guanya el PSC.
I Unió de Pagesos demana als partits polítics un mercat i preus justos pel seu sector poques hores abans de les eleccions al Parlament de Catalunya. El sindicat ha ofert una roda de premsa en la que ha enumerat el seguit d'accions que consideren necessàries per a la supervivència de la pagesia a Catalunya. Escoltem el coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Cavall.
Intentar que tinguem un mercat més just. Part de les propostes que fem aquí no va ser recollit per cap força política. Doncs, bueno, sembla que la classe política fa una espècie d'urticària, no? O regulem i fem un tracte equitatiu entre el que hem de vendre, que som nosaltres, i el que té que comprar, que són ells, que són molt pocs i tenen molta força. Governar vol dir precisament defensar una mica els dèbils, perquè els forts ja hi acaben siguent.
I Olot es converteix per un dia en la seu mundial de la robòtica educativa. Serà en motiu del RobotCon 24, que es farà aquest dissabte a la sala Turín d'Olot. Hi haurà una vintena de professors, investigadors i enginyers, entre molts altres, que explicaran les seves creacions i coneixements. El responsable del RobotCon, Toni Moreno, també ha avançat que a partir del curs vinent les escoles concertades disposaran de material de robòtica didàctica.
Càmeres de visió artificial, com apliquen les nostres indústries aquí, però per posar amb els robotets, i no és broma, sembla mentida, però podrem veure robotets per primera vegada, és una ponència, una novetat, que fan com els cotxes aquests intel·ligents, llegeixen les senyals i saben quan s'ha d'anar a 40, 80, si s'ha de girar a la dreta o si has de fer un stop.
I Cal Tronc aixeca el taló. L'Antic Teatre i Cinema de Besalú reobre després d'anys d'inactivitat per oferir una programació teatral i musical estable. Aquesta és una aposta de l'Ajuntament per crear un espai que centralitzi l'oferta cultural del municipi. En parla Germán Mas, regidor de Turisme de l'Ajuntament de Besalú.
Bigot ha començat a fer una gira, i una gira que va anar per tot el nord d'Espanya, i ve a Besalú. I ve a Besalú, que serà un dels marcs dintre la seva gira que ha començat bé, com tu deies, i un dels llocs és Besalú. O sigui, ens marca dintre del mapa de les seves activitats i actuacions. Estem molt contents.
És també regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament. El dia que també és notícia que l'olotina Maria Branyes al top 10 de persones més longeves de la història. I ha entrat aquest divendres després de superar a la nord-americana Delphia Walford, que va viure 117 anys i 66 dies. En esports, l'últim ball, la Unió Esportiva Olot tanca la Lliga a l'estadi municipal amb la visita de la muntanyesa. Els barcelonins encara tenen opcions d'entrar al play-off de sense segona federació. No hi podrà ser Roger Bernils, sancionat amb 5 targetes grogues. El partit començarà aquest dissabte a les 6 de la tarda en una festa per acomiadar una temporada històrica davant l'afició. Ho explica l'entrenador de la Unió Esportiva Olot, Pedro Dolera.
Nosaltres hem de fer la nostra feina, lògicament hem d'igualar la seva intensitat, perquè si no estem morts, perquè clar, quan tu te jugues algo i l'altre no, pues al final l'evolució no es nota, no? Però bueno, jo, el missatge que els he donat avui i el que he donat les últimes setmanes és que el que no vulgui jugar, que no vingui. Vull dir, és fàcil, és senzill i ja pot descansar. Si no, pues, val la pena donar la cara i intentar sumar 3 punts.
I de la mateixa manera que la Unió Esportiu Olot no es juga res aquest tram final de temporada, sí que hi ha moltes coses en joc pels equips garrotxins de futbol amateur en les últimes jornades de la temporada 2023-2024. Per un costat, destacar el Bos de Tosca, que es juga la vida contra el Marató, i per altre, la possible classificació del Sant Jaume a la promoció d'ascens, quan només queden 5 jornades. I avui, a la nostra contraportada, la colla castellera, els Xerrics d'Olot, fa una crida i animen a la gent a sumar al grup. L'any passat van poder fer castells de 7, però amb la retirada d'alguns membres de la colla han hagut de tornar-se a passar els castells de 6. Aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, els Xerrics actuaran a la seva diada, la de celebració dels 22 anys del seu bateig. Ho explica un membre de la colla castellera dels Xerrics, David Gallego.
Hem tornat a començar fent 3 castells de 6 i, tot i que els assajos fem molt bones proves per portar castells de 7, ens faltaria poder voltar-ho, perquè a vegades sense prou pinya, tot i que puguis, que tinguis el tronc, clar, seria una inconsciència portar-ho en una plaça si no tens la pinya a sota.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I avui a Catalunya, Espanya i el món... Doncs avui és notícia que el Sabadell acusa el BBVA de donar dades incompletes i diu que això no pot afectar els mercats. La primera resposta oficial a l'OPA hostil se centra, sobretot, en la forma com s'ha comunicat l'operació. Ordenen retirar 89 bungalows i 4 piscines del càmping La Vallana Alegre de Sant Pere Pescador. El govern acusa el complex de La Vallana Alegre de construir en terrenys no urbanitzables i els propietaris aniran a judici per presumpta prevaricació. Les universitats espanyoles trencaran amb els centres israelians no compromesos amb la pau. Els rectors han mostrat el seu suport a les acampades universitàries pro-palestines. Apple es disculpa per l'anunci del nou iPad en què esclafa instruments, llibres i art. La companyia ha rebut crítiques pel vídeo promocional de la nova tauleta, que diu que és el producte més prim que ha fet mai. I Eurovisió intenta tapar l'escridassada Israel, que passa a la final. Milers de persones es van manifestar aquest dijous pels carrers de Malmo per demanar l'expulsió de la representant israeliana Eden Golan. En l'àmbit també internacional, Joe Biden avisa per primer cop Israel que deixarà d'enviar-li armes si envaeix Rafah. Benjamin Netanyahu respon als Estats Units que seguiran lluitant sols, si convé, encara que sigui només amb les ungles.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Bon dia, ens espera avui també un dia de sol i de calor moderada o una mica intensa. Podem passar dels 25 graus, ahir 25 a Girona, o 22 a Ripoll. Avui poden ja arribar molts indrets als 25 i acostar-se als 27. Va pujant la temperatura. La nit no ha estat gaire freda. 7 graus a Vic, 7 a Olot, 7 a Sant Privat d'en Bas, 7 a la Vall d'en Bas. Ha baixat a 6 graus a Llagostera, 7 a Palafrugell o, per exemple, 3 a Das i 2 en el cas de Núria o la Tosa, 2.500 metres, 4 graus a Camprodon. Després de dia, a gairebé tot arreu, a les valls del Pirineu també, superarem els 20 a 24 graus. Per tant, un dia tranquil, potser 4 núvols prims a la tarda i poca cosa més. Cap de setmana que no ens portarà canvis importants, tot i que la tarda, més aviat ja vespre, nit de diumenge, pot canviar una mica el temps a l'interior. De moment, sol i temperatures altes dissabte, podríem ja fregar els 28 o 30 graus, va pujant el termòmetre, també diumenge, dia de sol i de calor, però en acabar diumenge, més aviat al vespre o a la nit, pot caure algun xàfec, alguna tempesta, al Pirineu Oriental, també cap a Osona, Lluçanès i a prop del Montseny. Sembla que poca cosa tot plegat, costarà passar de 5 litres per metre quadrat. Dilluns, algun xàfec a la tarda i dimarts podrien incrementar-se aquestes precipitacions tant a l'interior com a la costa. I dimecres, segurament, es repetiria algun xàfec a l'interior. Per tant, la setmana que ve es preveu ja una mica més variable i amb més ruixats de tarda.
Toca el producte. Emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
I ara sí, obrim ja la carpeta de temes, i és que el nostre tema de portada és que la nova planta de tractament de residus de Beuda no entrarà en funcionament, almenys fins d'aquí a 2 o 3 anys. Acció Climàtica i l'Agència de Residus de Catalunya han decidit fer un estudi de viabilitat més ampli. Un cop fet l'estudi, es podria començar la construcció i encara haurien de passar uns anys perquè pugui començar a entrar en funcionament. Ho ha explicat la secretària d'Acció Climàtica, Anna Bernades, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió. Gerard Puigdemont, més informació.
El Departament d'Acció Climàtica s'havia marcat el 2024 com a data en què la nova planta de tractament de residus de Beuda podria ser una realitat. Els terminis, però, no s'han complert. En declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió, la secretària d'Acció Climàtica, Anna Bernades, ha explicat que els responsables del Departament i l'Agència de Residus de Catalunya han cregut oportú fer un estudi de viabilitat més extens per assegurar-se que la nova planta sigui completament útil pel que fa a les funcions que s'hi han de dur a terme, la quantitat de residus que pot assumir, a més de la generació d'energies.
Nosaltres vam començar a posar-nos en aquest projecte quan hi havia un estudi previ, i per tant el termini s'allarga perquè quan detectem que cal un estudi més profund és quan realment doncs, s'ha de fer aquest estudi de viabilitat tècnica, i per tant per això s'allarga el termini. Una vegada s'iniciïn els treballs, que això dependrà d'aquest estudi que farem ara, doncs nosaltres contem que en 2 o 3 anys es pot començar ja a fer el funcionament general de tot el sistema.
Les primeres tasques que podria assumir la nova planta seria la de rebre residus i a la vegada buidar residus de l'abocador. Des d'Acció Climàtica remarquen que la planta de Beuda serà pionera a nivell català, que en aquest cas el temps hauria d'importar menys i que el que cal és fer-la bé.
En aquest cas és una planta tan especial i tan, d'alguna manera, icònica, que no és tant qüestió de temps, sinó que és qüestió de fer-ho molt ben fet. Té una reserva de recursos per fer aquesta planta. Llavors es veurà quin és el total de la planta, i aquests recursos, si no són propis de l'agència, doncs seran d'altres fonts. Però en aquest sentit, en aquest cas, l'economia no ha de ser un impediment.
La planta té un cost de més de 40 milions d'euros i al mateix moment Acció Climàtica es marca com a objectiu també buidar el Cot de les Mules, l'actual abocador comarcal.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues, i digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
I més de 30.000 garrotxins estan cridats a les urnes aquest diumenge. Els possibles pactes i les discrepàncies entre partits han marcat aquesta campanya que finalitza precisament avui divendres. En aquestes eleccions al Parlament es presenten fins a 16 candidatures. En concret, a Olot hi haurà un total de 20 col·legis electorals i hi haurà transport adaptat per a aquelles persones que necessitin ajuda per desplaçar-se per anar a votar. Roger Isern.
Aquest divendres és el darrer dia de campanya electoral de les eleccions al Parlament, que se celebren aquest diumenge. 5.460.337 persones són les que tenen dret a vot en aquestes eleccions, on s'hi presenten un total de 16 candidatures. En xifres més detallades s'hi presenten 1.126 candidats i 1.038 candidates que optaran als 135 escons que té el Parlament. Pel que fa a meses electorals, n'hi haurà 8.490, on s'espera superar la xifra de participació de les darreres eleccions, que va ser del 51,29%. Segons el politòleg i professor de dret associat de la Universitat de Girona, Joan Urrea, en aquestes eleccions es decidirà cap a on ha d'anar el procés independentista.
Crec que ens juguem saber cap a on ha d'anar el procés independentista o no. Si tenim un nou guanyador d'unes eleccions autonòmiques en diferent en 3 eleccions, pensem que venim d'unes eleccions que el 2017 va guanyar Ciutadans, i, per tant, el 2021 les guanya El PSC.
En el cas de la Garrotxa, més de 30.000 persones estan cridades a les urnes. En concret, a Olot, 23.737 persones poden votar i 295 ja han demanat el vot per correu. Hi haurà 20 locals electorals i 42 meses. Urrea remarca què pot passar si hi ha una nova abstenció alta.
Una abstenció alta fa que, evidentment, el número de vots vàlids, que al final és allò que ens interessa per repartir els escons, sigui menor i, per tant, cada escó, cada diputat, també costi menys. Històricament, l'abstenció alta ha beneficiat a la dreta i els partits conservadors a Catalunya i Espanya.
L'Ajuntament d'Olot, per la seva banda, ofereix un servei de transport adaptat gratuït per a les persones amb mobilitat reduïda per tal que es puguin traslladar als diferents col·legis electorals per exercir el seu dret a vot. Les persones interessades a utilitzar aquest servei han de sol·licitar-ho prèviament a Creu Roja al telèfon 972 27 22 22 o durant el mateix cap de setmana de les eleccions. Si queden places disponibles, al telèfon mòbil 690 02 23 90. En cas de no rebre resposta, és necessari deixar un missatge al contestador. I segons Urrea, quins contextos hi ha hagut en les últimes eleccions?
Les eleccions de 2017 tenen lloc en el marc de l'aplicació de l'article 155, amb el govern de la Generalitat intervingut per l'Estat, i després del referèndum de l'1 d'octubre, i tenim una participació de gairebé el 80%, el 79,01%, mentre que les eleccions del 2021 es fan enmig de la pandèmia del Covid, en una d'aquestes onades en què revifava la malaltia, i per tant tenim, per contra, la participació més baixa de la història en unes eleccions al Parlament, a escassos 50-51% dels vots.
A les darreres eleccions precisament celebrades al Parlament l'any 2021, PSC i Esquerra van obtenir 33 diputats, un menys en va obtenir Junts, sent així la tercera força més votada. Més lluny en escons i com a quarta força va ser Vox, amb 11 diputats, seguit de la CUP amb 9 i Comuns Sumar amb 8. Els dos partits que van completar la llista de representacions al Parlament van ser Ciutadans amb 6 i el Partit Popular amb 3.
I Unió de Pagesos demana als partits polítics un mercat i preus justos pel seu sector poques hores abans de les eleccions al Parlament de Catalunya. El sindicat ha ofert una roda de premsa en la que ha enumerat el seguit d'accions que consideren necessàries per a la supervivència de la pagesia a Catalunya.
El sindicat Unió de Pagesos ha expressat aquest dijous les seves demandes a les forces polítiques a pocs dies perquè es duguin a terme les eleccions al Parlament de Catalunya. El sindicat reclama per a les comarques gironines deixar exempts del pagament de cànons d'aigua, així com de l'impost de CO2 per a vehicles agraris. També demanen reducció de l'IRPF pel sector i crear una estratègia àmplia basada en l'acompanyament per afrontar el relleu generacional agrari. Unió de Pagesos també reclama més accions per combatre la sobrepoblació de fauna cinegètica, que causa danys als conreus, així com la no reintroducció de fauna que no viu a Catalunya en aquests moments. El que més els preocupa, però, són els preus dels productes. Asseguren que actualment no hi ha un mercat just i diuen que els partits no poden seguir donant l'esquena a la pagesia en aquest sentit, com asseguren que van sentir-se durant el debat monogràfic de pagesia al Parlament de Catalunya de fa unes setmanes. En parla Joan Cavall, coordinador nacional d'Unió de Pagesos.
Intentar que tinguem un mercat més just, part de les propostes que fem aquí no va ser recollit per cap força política. Doncs, bueno, sembla que la classe política doncs fa una espècie d'urticària, no? O regulem i fem un tracte equitatiu entre el que hem de vendre, que som nosaltres, i el que té que comprar, que són ells, que són molt pocs i tenen molta força. Governar vol dir precisament defensar una mica els dèbils, perquè els forts ja hi acaben siguent.
Poques hores abans de les eleccions del 12 de maig, Unió de Pagesos també insisteix en la necessitat de tenir un pla territorial sectorial per redefinir espais agraris, així com la importància de renovar i ajudar els pagesos amb temes com el regadiu.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM. radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
I deixem ara de costat les eleccions del pròxim diumenge, del pròxim 12 de maig, i és que Olot es converteix per un dia en la seu mundial de la robòtica educativa. I serà en motiu del Revolot COP24 que es farà aquest dissabte a la sala Turín d'Olot. Hi haurà una vintena de professors, investigadors i enginyers, entre molts altres, que explicaran les seves creacions i coneixements. El responsable del Revolot, Toni Moreno, també ha avançat que a partir del curs vinent les escoles concertades disposaran de material de robòtica didàctica.
Aquest dissabte Olot es convertirà en la seu mundial de la robòtica educativa amb el Revolot COP24, un certamen que reunirà professors, investigadors, enginyers, creadors de sistemes de programació i experts en robòtica d'arreu del món, que des de fa uns dies treballen conjuntament amb la residència Faber-Llull. La jornada començarà a partir de 9:45 del matí amb ja més de 150 persones inscrites. Durant el matí es podran escoltar xerrades sobre temes com la programació digital o la fabricació. Per altra banda, també durant aquest certamen es tractarà quins recursos tenen els docents per implementar cada vegada més la robòtica educativa a les aules. El responsable de la iniciativa és Toni Moreno, que ha explicat alguna de les novetats que es podran veure aquest dissabte a Olot.
Càmeres de visió artificial, com apliquen les nostres indústries aquí, però per posar amb els robotets, i no és broma, sembla mentida, però podrem veure robotets, per primera vegada, és una ponència, una novetat, que fan com els cotxes aquests intel·ligents, llegeixen les senyals i saben quan s'ha d'anar a 40, 80, si s'ha de girar a la dreta o si has de fer un stop.
A partir de la tarda, pel Revolot COP24 hi passaran membres de centres educatius, seran els encarregats d'explicar experiències didàctiques i compartir-les amb la resta. Aquest certamen va separat de la fira Steam Makers de fa unes setmanes, ja que aquesta estava emmarcada dins un conjunt de 9 fires organitzades per Revolot.
Enguany s'ha repetit s'ha fet en 9 llocs, 9 fires, a Tarragona, Girona, Barcelona, Lleida, però també Tortosa, Granollers.
El Revolot COP24 acabarà amb l'espectacle audiovisual Live Coding de Bernat Romagosa, on mostrarà diferents passos de programació en directe.
I que el tronc aixeca el taló, l'Antic Teatre i Cinema de Besalú reobre després d'anys d'inactivitat per oferir una programació teatral i musical estable. Aquesta és una aposta de l'Ajuntament per crear un espai que centralitzi l'oferta cultural al municipi Pere Obac.
Que el tronc, l'Antic Teatre i Cinema de Besalú torna a posar-se en funcionament després d'estar un temps en obres. L'equipament es va tancar el 2006 i fins l'any 2012 s'hi va treballar per tal de modernitzar un espai que, segons el regidor de Promoció Econòmica de Besalú, Germán Mas, havia quedat obsolet. L'any 2018 es va reobrir i fins ara ha acollit de forma esporàdica alguns espectacles. Ara l'Ajuntament engega el programa Cal Tronc Aixeca el Taló, amb el qual es vol oferir una oferta d'oci al municipi estable i transversal, connectant Cal Tronc amb altres espais de Besalú.
Dintre d'aquesta placeta, que ve a ser una plaça, tenim Cal Tronc, l'accés a Cal Tronc, tenim la biblioteca a la dreta i a l'esquerra tenim un altre espai que properament serà un espai per poder que la gent pugui anar a llegir tranquil·lament i el diari i la gent gran pugui estar bé. Tenim Can Cambó, que ens dona la part interna, o sigui, és un lloc que creiem que donem una molt bona sortida i ens servirà per això, perquè hi ha un triangular d'activitats. Qualsevol activitat que es faci, tens un espai a fora, que no passen cotxes, que no tens sorolls, que estàs tranquil, o sigui, és un espai que té molt de potencial.
Segons Mas, el fet de disposar d'un espai en el qual s'hi puguin desenvolupar espectacles íntims o de petit format és molt positiu pel poble. Aquest cap de setmana, en el marc del Festival Insomni, que s'inclou en la programació del cicle Cal Tronc Aixeca el Taló, és el torn de Bigot, una proposta que mescla la música indie amb el rock i el sentit de l'humor.
Bigot ha començat a fer una gira, i una gira que va anar per tot el nord d'Espanya i ve a Besalú. I ve a Besalú, que serà un dels marcs dintre la seva gira que ha començat bé, com tu deies, i un dels llocs és Besalú. O sigui, ens marca dintre del mapa de les seves activitats i actuacions. Estem molt contents.
En el programa s'inclouen altres concerts i, de moment, un espectacle d'improvisació teatral. Mas assegura que des que es va publicar Cal Tronc Aixeca el Taló, diferents grups s'han ofert per formar-ne part i des de l'Ajuntament esperen així desestacionalitzar l'oferta cultural més enllà de la Festa Major i altres dates marcades en el calendari de la Vila Comtal.
I abans d'anar als esports, expliquem que l'Olotina Maria Branyes segueix sumant rècords. Aquest divendres ha entrat ja al top 10 de persones més longeves de la història després de superar la nord-americana Delphia Welford, que va viure 117 anys i 66 dies. Ara mateix hi ha 9 persones que van viure més temps que Branyes, totes dones, i cap d'elles és viva. Branyes, nascuda a San Francisco el 1907, fa més de 2 dècades que viu a la residència del Tour d'Olot, on fa vida tranquil·lament, sense donar entrevistes o fer declaracions. Branyes va esdevenir la persona més gran en vida el 17 de gener del 2020. 2023, quan la francesa Lucy Randon, de 118, va morir.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
I avui en esports, l'últim ball. I és que la Unió Esportiva Olot tanca la Lliga a l'estadi municipal amb la visita de la Muntanyesa. Els barcelonins encara tenen opcions d'entrar al play-off d'ascens a segona federació. No hi podrà ser Roger Bernil, sancionat amb 5 targetes grogues. El partit començarà aquest dissabte a les 6 de la tarda en una festa per acomiadar una temporada històrica davant l'afició Guillem Guardiola.
L'últim partit de la Unió Esportiva Olot aquest any a la tercera divisió. Els olotins jugaran el darrer enfrontament de Lliga aquest dissabte amb el títol i l'ascens a la butxaca des de fa ja dues setmanes. Que l'Olot no s'hi jugui res no significa que la Muntanyesa arribarà a l'estadi municipal sense cap al·licient. De fet, tot el contrari. Els barcelonins són setens només a 2 punts de les places que donen dret a disputar el play-off d'ascens. Per colar-s'hi necessita que el Tona i el Prat perdin els seus partits contra el Vilassar de Mar i el Vilafranca, respectivament. L'entrenador de la Unió Esportiva Olot, Pedro Dolera, assegura que l'equip sortirà a guanyar per regalar a l'afició un bon espectacle en el comiat de la temporada.
Nosaltres hem de fer la nostra feina, lògicament hem d'igualar la seva intensitat perquè si no estem morts, perquè clar, quan tu te jugues alguna cosa i l'altre no, pues al final vulguis o no es nota, no? Però bueno, jo, el missatge que els he donat avui i el que he donat les últimes setmanes és que el que no vulgui jugar que no vingui. Vull dir, és fàcil, és senzill i ja pot descansar. Si no, pues, val la pena donar la cara i intentar sumar 3 punts.
Més enllà de l'esperit competitiu que ha caracteritzat la Unió Esportiva Olot durant tota la temporada, com analitza el tècnic Pedro Dolera a la Muntanyesa?
Sí, la Muntanyesa és un equip que està acostumat a jugar en un camp molt més petit. Recordeu el partit de Nou Barris, que és un camp bueno, on es fa tot molt més ràpid i hi ha menys temps per pensar, etc etc. Però bueno, vull dir, aquí faran el seu partit, vindran a fer el millor partit possible. És un equip que té molta gent ràpida a dalt.
Les últimes jornades han sigut idònies per alinear futbolistes que no han gaudit de tants minuts durant tota la campanya i també per fer jugar els més joves. Serà un partit per donar protagonisme als menys habituals, però...
No ho sé encara, la veritat és que no m'ho he plantejat. Serà un partit per intentar guanyar-lo, com fem sempre. Llavors això farà que, sabent el que tenim i el que ens queda a nivell de sancions i tal, que algú ha caigut en 5 grogues, pues decidir què fem.
El partit entre la Unió Esportiva Olot i la Muntanyesa començarà a les 6 de la tarda d'aquest dissabte. Cada soci podrà portar fins a 2 acompanyants. A la mitja part hi haurà l'actuació de l'escola de ball Soho Dance Studio i cervesa per a tots els aficionats al final del duel. A Olot Televisió, el programa En Joc farà un ampli seguiment de l'última jornada de la Tercera Federació i el partit també es podrà seguir en directe per la sintonia de Ràdio Olot a partir de les 5 de la tarda en una retransmissió conjunta amb el Campionat d'Europa de Patinatge Artístic i el partit del Bosc de Tosca.
I de fet serà un partit especial concretament pel barcelonès Albert Blas, que és el futbolista de la Unió Esportiva Olot, ja ha comunicat a la resta del club que aquest serà el seu últim partit amb la samarreta vermella. El Garrotxí va arribar a Olot l'any 2015 procedent del Villarreal B, on hi havia jugat les darreres 3 temporades. Amb només 23 anys i amb experiència a la segona divisió B, Blázquez es va posicionar des del primer moment com un lateral dret de nivell. El Besalovenc ha jugat 9 anys al club, on ha gaudit de 3 ascensos. L'any passat va ser un curs especialment difícil a la segona federació i la situació va requerir que passés del camp a la banqueta. En total, com a tècnic i jugador, ha sumat un total de 230 partits amb la samarreta vermella. El club li farà un homenatge abans de començar el partit contra la Muntanyesa a les 6 de la tarda d'aquest dissabte. L'entrenador de la Unió Esportiva Olot, Pedro Dolera, destaca la seva trajectòria i la importància que ha tingut aquest any en l'atac de l'equip.
És important perquè és un jugador que ha sigut clau a la història de l'Olot els darrers anys. Penso que dintre el vestuari és un molt bon gestor, és un molt bon capità i una persona que m'ajuda moltíssim. I el camp pues, costarà trobar una dreta com la seva, no? Vull dir, al final l'únic problema del Blázquez ara mateix ja és a nivell de competició, és el tema defensiu, perquè ja pues, li costa i els partits se li han fet una mica llargs, però ostres, en atac ha sigut pues, un dels jugadors més importants de l'equip durant la temporada.
I deixem en costat la Unió Esportiva Olot, que ja no es juga res, de fet, aquest cap de setmana, i anem a pels que sí que juguen coses, que són els equips garrotxins de futbol amateur en les últimes jornades d'aquesta temporada 2023-2024. Per un costat, cal destacar el Bos de Tosca, que es juga la vida contra el Mataró, i per altre, la possible classificació del Sant Jaume a la promoció d'ascens, quan només queden 5 jornades, Guillem.
Cada vegada ens apropem més a la finalització de les respectives categories de futbol amateur, on tots els equips que no han fet la feina abans s'han d'espavilar per aconseguir els objectius o salvar la temporada. Des de primera catalana fins a l'última categoria del futbol català hi ha presència d'equips garrotxins quan falten poques jornades per acabar un nou curs amb moltes coses en joc. A primera catalana, el Club Escola de Futbol Bos de Tosca portava tota una volta sense guanyar un partit i això ha provocat que estigui en la zona de descens quan només resten 6 punts en joc. Tot i això, porta dues jornades consecutives aconseguint la victòria, cosa que els permet somiar i intentar aconseguir la permanència. Ara mateix és 14, 31 punts, empatat amb el Blanes, que encara baixaria de categoria, i amb el Cardedeu, que seria el que marcaria la zona de la salvació. El pròxim partit dels grocs és contra un rival ja descendit, el Mataró, aquest dissabte a 6:15 de la tarda. L'última jornada, però, podria ser d'infart pels interessos dels garrotxins, ja que es podrien jugar la permanència al camp del Blanes. Si baixem una categoria, canviem el descens per al possible ascens, i és que el Sant Jaume de Llierca és quart classificat a només un punt d'entrar al play-off i quan encara queden 5 partits per acabar la Lliga. Aquest dissabte visitarà el camp del Palafrugell a 4:00 de la tarda. Al grup 3 de tercera catalana, cap equip garrotxí té opcions d'aconseguir l'ascens, ja que enguany encara no hi ha play-off. A la part baixa, però, qui ja ha descendit és l'Hostoles, amb només 8 punts, i qui s'hi juga la vida en els dos partits que queden és el Besalú. Ara mateix els besaluencs baixarien a quarta catalana amb 35 punts, tot i estar empatats amb el Fontcoberta, que seria el que, en principi, se salvaria. Diguem en principi perquè podria haver-hi descensos compensats i això suposaria que en baixessin 5. En aquest cas, el Besalú es trobaria a un punt de la permanència. El rival d'aquest cap de setmana és les Preses, un altre garrotxí. I pel que fa a l'última categoria, ja tenim campió, el Montagut. Qui ja té assegurada la plaça de play-off és la Canya, amb 50 punts, i qui ho podria certificar aquest cap de setmana és el Sant Pere Màrtir, que rep a les Planes. Altres equips que tenen opcions per posar-se a la zona noble de la taula són el Santa Pau, a només 2 punts, i la Vall d'en Bas.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcasts, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns-se sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I avui a la contraportada... Doncs avui la nostra contraportada va sobre el món casteller i és que la colla castellera dels Xerrics d'Olot fa una crida i animen a la gent a sumar-se al grup. L'any passat van poder fer castells de 7, però amb la retirada d'alguns membres de la colla han hagut de tornar-se a passar els castells de 6. Aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, els Xerrics actuaran a la seva diada, la de celebració dels 22 anys del seu bateig.
L'any passat, la colla castellera dels Xerrics d'Olot va recuperar els castells de 7, que no feien des d'abans de la pandèmia. Ara, però, s'han tornat a passar els castells de 6 per falta de gent, coincidint amb el fi d'etapa d'alguns membres del grup. En parla David Gallego, membre de la colla castellera dels Xerrics.
Hem tornat a començar fent 3 castells de 6 i, tot i que els assajos fem molt bones proves per portar castells de 7, ens faltaria poder voltar-ho, perquè a vegades sense prou pinya, tot i que puguis, que tinguis el tronc, clar, seria una inconsciència portar-ho en una plaça si no tens la pinya a sota.
La falta de membres a les colles castelleres és habitual a la demarcació de Girona, una zona de Catalunya amb menys tradició castellera. Des dels Xerrics animen a tothom qui vulgui provar-ho i venir als assajos. Els fan falta, sobretot, gent per la pinya.
Dimarts a 7:45 comencem amb l'assaig dels més petits i els divendres a 8:30 comencem a trobar-nos davant del local. Sempre la crida que fem és a famílies, ja que és una activitat familiar, pues fem crida a la família al completo, no? Per dir-ho així,
Aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, els xerrics faran castells davant l'església de Sant Esteve amb motiu de la Diada Castellera per celebrar els 22 anys del seu bateig com a colla. Enguany comptaran amb la presència dels Minyons de Santa Cristina, els capgirats de Castellà del Vallès i la colla jovent de l'Hospitalet. Després d'aquesta diada, els xerrics aniran a França a la trobada amb les colles del nord.
I això és tot de l'informatiu d'avui divendres 10 de maig del 2024. Recordeu que podeu seguir actualitzats i tenir més informació a la nostra pàgina web, algarrotxadigital.cat, i també a les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter i Facebook. Que passeu un bon dia i gràcies per la vostra confiança.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Lot.